Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora a tots amunt. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres, 25 de març del 2026. Cel completament serè. Avui tornarem a veure el sol durant gran part del dia, però atenció, perquè les temperatures de bon matí continuen a la franja baixa. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Som-hi.
Doncs ara mateix, valors baixos, ara mateix tenim 2 graus tot de 0 a Vall de Núria, en tenim 0 a Mieres, un grau positiu el tenim a Das, en tenim ja 3 a Ripoll, 5 graus a Camprodon i a Santa Pau, també a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 6 a Olot, a les Preses, a Sant Pau de Segúries, 7 graus a Besalú, a Girona, a Banyoles i a Figueres, i 8 graus els tenim a Roses.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Dia de bonança, al matí una mica de fred, puja lleugerament la temperatura i de dia sí que ho notarem més. Per tant, ja arribaríem als 20-22 graus o fins i tot 23, una temperatura més primaveral. Tot això amb sol i 4 núvols. Al vespre, aquest dimecres, es podria ennuvolar el Pirineu, però en principi sense precipitació. Ens passarà un petit front des de França pel Pirineu demà a la nit i això implicarà vent del nord, tramuntana, forta de cara a dijous, que podria superar els 80, 90, 100 per hora al Pirineu Oriental, alta muntanya, i també cap a l'Alt Empordà. No es tracta de cap tramuntana molt forta ni destructiva com la que vam tenir fa 10 dies aproximadament. I divendres seguirà baixant una mica la temperatura, de moment no veiem canvis en el temps, el cap de setmana sense canvis, però amb nits força fredes, gairebé d'hivern.
Gràcies, Dani. Atenció, perquè ve el llop.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I no ho diem en sentit figurat, sinó en sentit literal.
Tenim el llop allà, aquella zona, i és l'única preocupació que tenim a dia d'avui. Doncs, bueno, hi ha molt pagès, perquè aquests pobles, per sort o per desgràcia, són pagesos actualment, i clar, un atac d'un animal d'aquestes característiques o que féssim a l'algú, és el que ens preocupa.
Diversos alcaldes de la Garrotxa veuen amb preocupació la presència de llop a l'Alta Garrotxa i el fet que es reprodueixin. Els alcaldes de Montagut i Oix, Sant Ferriol i Beuda, qui sentíem era l'alcaldessa de Beuda, pateixen pel mal que aquesta espècie pugui causar als ramaders.
Des de la Generalitat es defensen i confien que la taula del llop, amb els diversos agents implicats, tingui efectes positius. A més, asseguren que convenceran bé els pagesos en cas d'atac. Per ara no s'ha detectat cap atac a cap pagès de la comarca, però fa un any i mig sí que es va viure un episodi d'aquest tipus a Cistella, a l'Alt Empordà.
Anirem fins a Montagut i Oix, a Sant Ferriol, Beuda, i també parlarem amb representants de la Generalitat en el nostre informatiu. Els ajuntaments del Ripollès demanen ajuda i celeritat en la millora dels boscos, especialment després de les ventades.
Els alcaldes sostenen que cal una millor gestió forestal per prevenir incendis, menys burocràcia per facilitar que els privats actuïn a les seves propietats i també més informació per part de les companyies elèctriques que donen serveis als pobles.
Escoltem l'alcalde de Molló, Josep Coma.
En el cas de Telefònica ens deien que quan tornés el subministrament elèctric hi hauria cobertura de telefonia, ja els hi vam dir que segurament això no era així, que hi havia molts pals tombats, però ells insistien que era un tema elèctric. Quan va tornar l'electricitat, evidentment estàvem doncs sense cobertura. Per tant, reclamem major informació, o que quan puguem parlar amb algú d'aquestes companyies sigui algú amb responsabilitat i, per tant, poder incidir per solucionar els problemes més aviat.
I que s'escoltin els alcaldes, que són els que viuen trepitjant ja n'hi coneixen bé la zona. Instal·len un lector de matrícules a Ridaura per controlar l'accés als gorgs.
Aquesta és la mesura que ha pres finalment l'Ajuntament per tal d'evitar sobrefreqüentacions de persones i de vehicles en moments concrets de l'any. L'objectiu és preservar l'entorn natural del poble.
La Navegas és l'alcaldessa.
Posarem en funcionament en funció de l'afluència que hi hagi. I és doncs per preservar tota aquesta zona que s'acosta més a que les persones puguin acostar-se al riu. Sobretot evitar que hi vagin cotxes i motos.
A Ripoll, el grup municipal d'Esquerra Republicana presenta una llista de millores al consistori sobre mobilitat i zones d'aparcaments, especialment al nucli de la vila. Els republicans consideren que aplicar algunes de les propostes dinamitzarà el centre urbà. Destaquen, per exemple, els 90 minuts d'aparcament gratuït al nucli o la creació de zones verdes de franc pels residents. La portaveu és Chantal Pérez.
Perquè al centre de la vila n'hi ha només 5, i bé, pensem que tant el que són a totes aquestes zones que hem dit com sobretot el que és aquesta prova pilot nova que s'està fent, hi ha d'haver aparcaments específics perquè són places que moltes vegades estan ocupades i per una persona poder fer 5...
La xarxa de calor de l'Escola Pirineu de Can de Bànol també abastirà la Sala Diagonal. El consistori ha impulsat un projecte, Aniol, per connectar els dos equipaments.
Sí, les obres van començar el passat 16 de març i la previsió és que s'acabin abans de Setmana Santa.
Així ho ha assenyalat l'alcalde Oriol Lázaro.
Aquí l'objectiu és ser més eficients a nivell energètic i el que estem fent és aprofitar una caldera de biomassa que tenim a l'escola i que el cap de setmana està parada per també posar-la en marxa el cap de setmana mateix per poder escalfar la Sala Diagonal, que ara mateix a la Sala Diagonal hi tenim una caldera de gas, el gas que està pujant de preu. Per tant, si podem aminorar aquest consum de gas mitjançant aquesta aportació de calor des de la caldera de biomassa, així compensarem una mica tant la despesa com les emissions i ser més eficients.
Són les 8 i 5. Avui també parlarem de talent perquè Aina Grabulosa i Max Casaponsa són els guanyadors del Garrotxa Startup de l'associació Garrotxa Tech.
Aquesta setmana ha conclòs una nova edició d'aquest programa d'emprenedoria que pretén donar impuls a idees de negoci plantejades per a joves de la comarca.
Escoltem l'Aleix Lagares, és el president de l'entitat.
Ho hem vist ja només amb les valoracions del jurat. L'any passat van estar 20 minuts debatint, inclús després d'haver vist les presentacions i d'haver fet les valoracions. I aquest any han tardat ben bé més de 45 minuts. Per tant, ostres, ja ens dona un indicatiu de que cada vegada els projectes tenen més nivell, estan més igualats, la gent ve amb una proposta molt més tancada.
I és que els joves apreten de valent i, si no, escolteu la següent informació. L'Institut Garrotxa impulsa el talent jove amb un speed dating laboral amb empreses de la comarca.
El centre ha celebrat aquest dimarts la segona edició de la Fira d'Ocupació, una jornada que connecta estudiants de cicles formatius amb una trentena d'empreses a través d'entrevistes ràpides per facilitar el seu primer contacte amb el món laboral.
Contents des de la direcció del Garrotxa. Ho explica l'Elisabet Roger.
La idea que teníem era una mica doncs apropar la realitat de lo que era l'entrevista de treball en els alumnes, ja que bueno, aquí al centre a les classes d'IPO s'explica, però clar, s'explica d'una manera doncs més teòrica, no? I què millor doncs que fer-ho amb directors de recursos humans, amb empresaris que realment et fan doncs l'entrevista real.
I anirem fins a Barcelona perquè empreses de la Garrotxa presenten diverses novetats a la Fira Alimentària.
Noel ha presentat productes amb menys additius i la nova gamma de productes Petxuguites. La Fageda, per la seva banda, ha presentat el seu nou iogurt amb gust de coco.
I anirem, d'altra banda, la processó dels Dolors de Mieres d'enguany incorporarà, atenció, dos pifres.
Es tracta de dues persones que tocaran aquest instrument que s'assembla molt a una flauta travessera. Com sempre, la processó en honor a la Verge dels Dolors es durà a terme aquest divendres a les 9 del vespre amb inici a l'església de Sant Pere.
El president de l'Associació de Manaies i Botxins de Mieres és en Rafael Noguer.
Un poble petit com Mieres, doncs, que puguem mantenir i poder tenir una processó doncs, que realment ja fa uns anys doncs, que tenim tots els passos i ve bastanta gent i tal, doncs poder-ho mantenir crec que és un èxit.
I aquest és un cap de setmana en què mana la tradició de sortir a beneir palmes i palmons. Es tornarà a viure aquest diumenge de Rams.
Doncs sí, malgrat que tot apunta que amb els anys va de baixada, qui la conserva la viu intensament. Aquests dies ja es poden començar a comprar aquests elements que cada cop estan més personalitzats, amb llaços i elements decoratius que il·lusionen menuts i grans.
Hem anat a veure la Maria Campà, d'Ocells i Plantes a l'Arcon.
Sí, és que cada vegada es va perdent com moltes coses. Vull dir que la temàtica de la palma doncs és més aviat ja de gent de gran que ve buscar la seva palmeta. Si hi ha hagut o la iaia o ha hagut els pares que els hi han fet una de petita o una de grossa que ho han fet, llavors el fet de tenir fills és quan ja convida a comprar les palmes.
I avui a les 8 i 8 minuts us parlem de la marranada. És de l'Oàpix. Arriba amb un nou conte de la faràndula olotina.
La penya celebra els 35 anys amb una història plena d'humor protagonitzada pels seus icònics marrans. El llibre es presentarà abans de Sant Jordi amb una cerca Vila, Jocs i Berenar, i també serà al carrer el dia de la Diada.
L'autor del conte és en Charlie Reixac.
Sempre busquem una història que sigui divertida, distreta, que estigui arrelada a la ciutat, que tingui a veure... Surten altres personatges, també de la faràndula, i està molt situada, en aquest cas, surt molt l'església d'Altura, que també és un lloc molt emblemàtic de la ciutat, i hem creat una mica d'intriga. En aquest cas, aquesta història, hi ha un tema per solucionar i els marrans hi tenen molt a veure.
Anem als esports. La segona etapa de la Volta a Catalunya passa per diversos punts de la Garrotxa.
Besalú, Argelaguer o Olot han estat alguns dels punts per on ha passat la prova. En final a Banyoles i amb una victòria que s'ha decidit a l'esprint, centenars de persones han presenciat en directe el pas dels ciclistes dividits en dos grups.
150 joves d'Olot en Ripoll i Banyoles participen en una nova edició del projecte Valors en l'Esport.
Els participants són alumnes de diferents programes de formació i inserció i del Pla de Transició al Treball. A més, el projecte que s'ha dut a terme al Parc Nou ha estat dinamitzat pels alumnes del cicle d'esports de l'Escola Pia d'Olot.
Escoltem a Vial Mussoll, és un dels tutors del Pla de Transició al Treball.
Hi ha alumnes que, com que sí que són d'Olot, es coneixen, però per altra banda els de Ripoll i Banyoles, doncs entre ells no es coneixen i al principi costa, però aquestes dinàmiques justament que ens ofereixen els alumnes de l'Escola Pia són genials perquè ajuden a que tots s'entenguin, hi hagi un bon ambient i de cop aquestes tensions i aquest gel es trenqui i doncs estiguin compartint una jornada fantàstica d'esport. Al final, no, els valors aquests que transmet l'esport, de la companyonia, del treball en grup, del respecte, del fair play, doncs són molt positius i nosaltres ens encaixen moltíssim.
I avui parlem del rugbi perquè el Rinyoles Rugby Club jugarà la semifinal del play-off com a visitant.
El Manresa va apallissar l'Hospitalet B i es va assegurar la segona posició. Manresans i ripollesos banyolins es veuran les cares de les semifinals, mentre que l'altre enfrontarà el Barcelona Lions, campió de la fase regular, i els carboners.
Escoltem el president del Ripollès, és en Pons Parramon.
Una segona volta disputadíssima, on hem estat enganxadíssims segons, tercers i quarts tota la segona volta. La veritat, l'hem brodat bastant, hem aconseguit guanyar el líder, vaja, l'hem fet impoluta. Tot i així, com que la primera volta no havia estat tan maca, no hem aconseguit prou punts i ens quedem en tercera posició, molt a prop de Manresa, que queden segons.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 minuts i un quart de 9.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Molta atenció perquè diversos alcaldes de la Garrotxa veuen amb preocupació la presència de llop a l'Alta Garrotxa i el fet que es reprodueixi. Els alcaldes de Montagut i Oix, Sant Ferriol i Beuda, pateixen pel mal que aquesta espècie pugui causar especialment als ramaders.
Des de la Generalitat es defensen i confien que la taula del llop, amb els diversos agents implicats, tingui efectes positius. A més, asseguren que compensaran bé els pagesos en cas d'atac. Per ara no s'ha detectat cap atac a cap pagès de la comarca, però fa un any i mig sí que es va viure un episodi d'aquest tipus a Cistella, a l'Alt Empordà.
Gerard Puigdemont.
Fa gairebé mig any la Generalitat anunciava la presència de cries de llop a l'Alta Garrotxa. Un any abans, un ramader de Cistella, a l'Alt Empordà, va denunciar un atac al seu ramat de cabres, sent el que més ha transcendit fins ara. La reproducció dels llops, però, no va agradar gens ni mica a pagesos de la zona ni al mateix sindicat Unió de Pagesos. Ara, alguns alcaldes de la Garrotxa han començat a fer pública la seva opinió al respecte. A Beuda, per exemple, la convivència amb el llop es viu amb preocupació. Esther Torres és l'alcaldessa.
Tenim el llop allà, a aquella zona, i és l'única preocupació que tenim a dia d'avui. Doncs, bueno, hi ha molt pagès, perquè aquests pobles, per sort o per desgràcia, són pagesos actualment, i clar, un atac d'un animal d'aquestes característiques o que féssim a algú, el que ens preocupa.
Tot i que no s'ha donat a conèixer de manera pública cap atac de llop a la Garrotxa, sí que es comenta que el llop s'ha deixat veure a diverses zones de l'Alta Garrotxa. A Montagut i Oix confien que la taula del llop que la Generalitat ha impulsat amb els diferents agents implicats funcioni i la bona voluntat de la mesura, però pateixen que els exemplars es puguin multiplicar i descontrolar amb el temps. Lluïsa Vela és l'alcalde.
Ens preocupa bastant aquest tema, perquè tot i que s'han comptat pocs exemplars, ens temem que això vagi més. Podem entendre que pot ser una eina que pugui regular una mica l'accés de Port Senglars i de Cabirols. Però de la mateixa manera que hem arribat a l'accés perquè hi ha hagut unes polítiques, al nostre entendre, de molta protecció, ens fa por que amb el llop no passi el mateix.
A més de les conseqüències que pot comportar un atac per als ramaders, diu que ara com ara les regles del joc no són clares.
Tot i que diuen que hi ha ajudes, la protecció l'ha de fer el mateix ramader, ens preocupa la ramaderia amb extensiu, aleshores ens preocupa també quan hi ha una sinistribilitat és la valoració i com es pot identificar si és el llop o no. Després l'altra cosa seria el tema de poder indemnitzar el ramader, perquè no és només pagar el preu del cost d'allò a mercat, sinó que hi ha un període de maneig, de criança, de tornar a reproduir, aleshores això no sé a hores ara si es tindrà en compte la valoració del pagament.
Des de la Generalitat, però, defensen que es pot conviure amb el llop. Jordi Sargatal és secretari de Transició Ecològica de la Generalitat.
És una notícia interessant a nivell ecològic, evidentment, però mira, hem de mirar que no sigui cap mala notícia per ningú. Per tant, es tracta de maximitzar els efectes positius, que mengi senglans, que mengi cabirols, que mengi daines i que no faci o faci la mínima molèstia i danys en els ramaders. I si hi ha algun dany, s'ha de compensar de manera molt àgil i molt generosa. Això és molt important i mirar de prevenir-los. I s'ha fet ja una taula del llop per mirar que tots els sectors puguin parlar. S'ha de fer un pla que és, ha de ser un pla molt assenyat que tingui en compte tots els sectors.
Diuen que ja hi ha unes ajudes destinades a aquesta qüestió i que s'estan fent cursos de formació de mastins. Asseguren també que treballen per compensar bé els ramaders que puguin ser afectats, a més de treballar en prevenció i defensa dels ramats.
Ho estem fent. Primer s'havien de fer només vallats que fossin desmuntables perquè és una propietat privada. S'ha de mirar que siguin vallats, encara que siguin fixos en propietat privada, que es puguin fer. S'ha d'ajudar amb els mastins. També és un problema a vegades perquè els mastins poden portar altres problemes. Per tant, s'ha d'adaptar i el que estem mirant de fer és que hi hagi unes persones especialitzades en anar cas per cas i mirar de buscar les millors solucions sempre d'acord amb el ramader.
Una mica més lluny de l'Alta Garrotxa, a les zones planes i serres pròximes, alguns alcaldes tampoc veuen clar la presència del llop. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, veterinari de professió, ho veu com un problema evitable. És conscient que l'espècie està protegida, però assegura que hauria fet falta molta més preparació. És més, creu que la presència de llops pot afectar el turisme i també els senderistes i els mateixos gossos domèstics.
Bueno, és un tema a mi que em preocupa, no? Com a coneixedor del món rural, la pagesia i com a veterinari, doncs crec que el llop pot portar problemes i penso que l'administració no sé si està ben preparada doncs, per afrontar tot això. La gent ho veu tot molt clar, però jo crec que hauria molta gent ja desconnectada del món rural no té coneixement de lo greu que pot ser el llop. Per mi pot ser un problema greu que pot afectar, potser no passa res, però de la manera que s'ha descontrolat la fauna salvatge i tantes altres coses que han canviat, no, els hàbits, la manera de fer, doncs el llop, hi ha moltes probabilitats que es descontroli. Jo tinc clar que segons com vagin les coses pot portar problemes, vull dir que també que consti, no? Jo dic aquí en públic i ja està, és la meva opinió, però crec que val la pena prestar-hi més atenció del que s'hi ha prestat i donar-hi més importància de la que hem donat.
Sigui com sigui, després d'anys el llop torna a ser motiu de debat a la Garrotxa.
I més queixes, en aquest cas, dels ajuntaments del Ripollès que demanen ajuda i celeritat en la millora dels boscos, especialment després de les ventades. Per cert, ja fa 10 dies d'allò i encara molts pobles pateixen les conseqüències.
Doncs sí, els alcaldes sostenen que cal una millor gestió forestal per prevenir incendis, menys burocràcia per facilitar que els privats actuïn a les seves propietats i també més informació per part de les companyies elèctriques i que donen serveis als pobles.
Informa Martí Palau.
El darrer episodi de vents forts i de situacions meteorològiques complexes ha deixat a la vista tots els descosits de la comarca. No només falta gestió forestal als boscos per prevenir destrosses com les que hi ha hagut, sinó també ajuda i informació cap als ajuntaments afectats. A Molló quantifiquen en uns 200.000 euros els danys materials de la darrera ventada. Van passar moltes hores sense llum i cobertura i lamenten sobretot la manca d'informació i celeritat. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
En el cas de Telefònica ens deien que quan tornés el subministrament elèctric hi hauria cobertura de telefonia, i ja els hi vam dir que segurament això no era així, que hi havia molts pals tombats, però ells insistien que era un tema elèctric. Quan va tornar l'electricitat, evidentment estàvem doncs sense cobertura. Per tant, reclamem major informació, o que quan puguem parlar amb algú d'aquestes companyies sigui algú amb responsabilitat i, per tant, poder incidir per solucionar els problemes més aviat. I després el que demanem doncs és manteniment d'aquestes infraestructures. Aquestes companyies només actuen doncs realment quan hi ha destrosses, quan no funciona.
A l'altra banda de la comarca, a la Vall de Ribes, les afectacions també han estat grans. Des del consistori de Queralbs apunten també a la manca de manteniment i de gestió als boscos com un dels punts a tenir en compte. Es lamenta especialment la dificultat dels propietaris i privats per poder netejar les seves finques i reclamen una reducció de la burocràcia. Ho explica Imma Constans, alcaldessa de Queralbs.
Simplement una persona que disposa de terrenys i que voldria tallar llenya per ús propi, és a dir, per la seva llar de foc, ha de fer un document on ha de posar el lloc, el tipus d'arbre, les UTMs, és a dir, exactament ubicar-ho. Això no pot ser. És a dir, sempre s'havia utilitzat, diríem, qui podia, qui tenia terrenys amb arbres, doncs per consum propi. El fet de fer-ho tan difícil avui en dia doncs fa que passa que les persones doncs deixin de fer-ho, deixin de tallar arbres.
Ribes de Freser també ha tingut danys a causa de les darreres ventades que encara estan quantificant. D'inici es demanen ajuts per poder netejar tots aquests espais naturals, ja que la capacitat financera per fer aquestes intervencions és reduïda. En parla Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
Ara que ens ajudin a poder-ho endreçar, perquè és que arribarem a l'estiu i això és carn de canó de que s'hi puguin fer focs. Llavors, nosaltres el que demanem és ajuda, val? Perquè les destrosses que ha fet aquest vent no les podem pagar, això és evident. Sort en tenim del Consorci d'Espais Naturals i del Parc Natural també, que ens estan ajudant a través també de Forestal Catalana, però no arribem a tot arreu.
És un exemple més de com les administracions, que tenen un tracte més directe cap al ciutadà i que ha de resoldre els problemes diaris, depenen de decisions i permisos allunyats del territori, dificultant-ne la seva gestió òptima.
Marxem ara cap a Ridaura, perquè han instal·lat un lector de matrícules per controlar l'accés als gorgs.
Aquesta és la mesura que ha pres finalment l'Ajuntament per tal d'evitar sobrefreqüentacions de persones i de vehicles en moments concrets de l'any. L'objectiu és preservar l'entorn natural del poble.
Finalment, l'Ajuntament de Ridaura ha optat per col·locar un lector de matrícules al carrer Sorita, just a l'inici del camí ral, per controlar el nombre de vehicles que hi transiten per anar als gorgs de la zona. S'havia parlat de posar-hi una tanca, però finalment l'Ajuntament ha optat per una mesura menys invasiva. En parlant a Vegas, l'alcaldessa.
Posarem en funcionament en funció de l'afluència que hi hagi, i és doncs per preservar tota aquesta zona que s'acosta més a que les persones puguin acostar-se al riu, sobretot evitar que hi vagin cotxes i motos.
I és que durant l'estiu de la pandèmia i anys posteriors van notar que aquesta zona del poble patia sobrefreqüentacions. Des de l'Ajuntament sempre han tingut clar que volien mirar d'evitar el càstig i fer pagar, i més aviat han optat per fer prevenció i pedagogia, la qual cosa han anat aconseguint en els darrers anys, quan han pogut analitzar millor i amb dades la incidència que hi ha en relació a la sobrefreqüentació de vehicles i de persones entorn dels gorgs.
Durant aquests tres estius ja n'hem anat agafant, hem fet també el projecte Riu Natura, el d'informe dels gorgs, i tot això ens ha permès també anar observant el comportament. Al final hem decidit posar-lo, però veurem si és molt necessària i l'hem de fer servir molts mesos, o potser amb el mes que hi ha més afluència doncs ja n'hi ha prou.
Aquest estiu els informadors tornaran a ser presents a la zona de gorgs de Ridaura, i des de l'Ajuntament segueixen demanant a les persones que hi van que siguin respectuosos amb l'entorn natural del poble. El lector de matrícules ha estat finançat en gran part per una campanya de la Diputació de Girona.
I a Ripoll, el grup municipal d'Esquerra Republicana presenta una llista de millores al consistori sobre mobilitat i zones d'aparcament, especialment centrades al nucli de la vila.
Els republicans consideren que aplicar algunes de les propostes es dinamitzarà el centre urbà. Destaquen els 90 minuts d'aparcament gratuït al nucli o la creació de zones verdes de franc pels residents.
Paula Sayagó.
90 minuts d'aparcament gratuït per dinamitzar el centre de Ripoll. Els republicans plantegen reformar el sistema d'estacionament amb l'objectiu de facilitar l'aparcament i contribuir a dinamitzar el centre urbà. Entre les propostes, el partit defensa l'eliminació del pagament mínim, incrementar les zones taronges o ampliar fins a 4 hores el temps màxim d'estacionament a la zona blava. També la creació de noves zones verdes gratuïtes només per residents. La portaveu Chantal Pérez ha mostrat la seva preocupació davant la manca de places per persones amb mobilitat reduïda.
Perquè al centre de la vila n'hi ha només 5 i bé, pensem que tant el que són a totes aquestes zones que hem dit com sobretot el que és aquesta prova pilot nova que s'està fent, hi ha d'haver aparcaments específics perquè són places que moltes vegades estan ocupades i per una persona poder fer 5.
El grup demana tenir dades sobre la prova pilot instaurada al centre de la vila.
Al poble no hi ha d'haver no hi han de passar cotxes, ha de ser una zona lliure de vianants amb poques excepcions. En aquest cas som especialment crítics perquè les excepcions en cap cas poden ser de qui més paga, és a dir, jo pago, puc entrar i si no, doncs no. No podem fer una valoració d'aquesta prova pilot perquè no tenim cap dada objectiva per fer-la, no? Però bé, és una realitat que s'ha de reorganitzar com estava, no? Perquè tothom aparcava on volia.
Pel que fa a la millora de la mobilitat, també reclamen que revisi les dimensions d'algunes places d'aparcament per adequar-les als vehicles actuals.
Gràcies a Paula. Marxem ara cap a Can de Bànol perquè la xarxa de calor de l'Escola Pirineu també abastirà la sala de Diagonal.
El consistori ha impulsat un projecte per connectar els dos equipaments i millorar la sostenibilitat de l'espai cultural. Les obres van començar el passat 16 de març i la previsió és que s'acabin abans de Setmana Santa.
Més detalls amb en Marc Rou.
Fa uns mesos, l'Ajuntament de Camp de Bànol va impulsar un projecte per donar un segon ús a la caldera de biomassa de l'Escola Pirineu. A partir d'aquest abril, la xarxa de calor també abastirà la sala Diagonal, que fins ara disposava d'una caldera de gas. L'objectiu, tal com explica l'alcalde Oriol Lázaro, és ser més eficients energèticament.
Aquí l'objectiu és ser més eficients a nivell energètic i el que estem fent és aprofitar una caldera de biomassa que tenim a l'escola i que el cap de setmana està parada per també posar-la en marxa el cap de setmana mateix per poder escalfar la sala Diagonal, que ara mateix a la sala Diagonal hi tenim una caldera de gas, el gas que està pujant de preu. Per tant, si podem aminorar aquest consum de gas mitjançant aquesta aportació de calor des de la caldera de biomassa, així compensarem una mica tant la despesa com les emissions i ser més eficients.
Les obres per connectar la caldera de l'escola amb la sala Diagonal van començar el passat 16 de març i des de l'Ajuntament es preveu tenir-les fetes abans que acabi el mes. A més, l'actuació s'emmarca en la voluntat del consistori d'apostar per les energies renovables.
Aquesta actuació està dins de tota aquesta planificació que estem fent de poder ser més eficients a nivell energètic. També estem preveient nous projectes per posar plaques solars, que ja veurem quan podrem. Tot això sempre atenent-nos als plans, als planes, per exemple, que són plans per energies renovables que venen des de la Diputació o altres subvencions que ens ajudin a anar fent que endavant o cada cop sigui més net, que utilitzem més energies renovables i més sostenibles.
El projecte i les consegüents obres estan subvencionades dins dels planes estratègicos de subvenciones.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar? A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica amb jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a la 26, sortida 69 de Sant Joan les Fonts. Al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Horts i jardins a la teva mida.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Clínica Dental Serra Marín és una clínica dental a Olot amb una dotació tecnològica i unes instal·lacions excepcionals. Com a resultat, ens permet practicar una odontologia de qualitat diferent, amable, segura i assequible. Posa't en contacte amb nosaltres al 972-280-896. Clínica Dental Serra Marín. Pots trobar-nos a la plaça del Mercat d'Olot.
Bon dia, bona hora, són 8:45.
Bueno, és un tema a mi que em preocupa, no?, com a coneixedor del món rural, la pagesia, i com a veterinari, doncs crec que el llop pot portar problemes i penso que l'administració no sé si està ben preparada, doncs, per afrontar tot això.
Diversos alcaldes de la Garrotxa veuen amb preocupació la presència del llop a l'Alta Garrotxa i el fet de que es reprodueixin.
Els alcaldes de Montagut i Oix, Sant Ferriol i Beuda pateixen pel mal que aquesta espècie pugui causar als ramaders. Des de la Generalitat es defensen i confien que la taula del llop, amb diversos agents implicats, tingui efectes positius. A més, asseguren que compensaran bé els pagesos en cas d'atac. Per ara no s'ha detectat cap atac a cap pagès de la comarca, però fa un any i mig sí que es va viure un episodi d'aquest tipus a Cistella, a l'Alt Empordà.
Els ajuntaments del Ripollès demanen ajuda i celeritat en la millora dels boscos, especialment després de les ventades d'ara fa 10 dies. Els alcaldes sostenen que cal una millor gestió forestal per prevenir incendis, però també demanen més coses.
Doncs sí, menys burocràcia per facilitar que els privats actuïn a les seves propietats i també més informació per part de companyies elèctriques que donen serveis als pobles.
L'alcalde de Molló és Josep Coma.
L'únic que ens deien que quan tornés el subministrament elèctric hi hauria cobertura de telefonia, i ja els hi vam dir que segurament això no era així, que hi havia molts pals tombats, però ells insistien que era un tema elèctric. Quan va tornar l'electricitat, evidentment estàvem doncs sense cobertura. Per tant, reclamem major informació, o que quan puguem parlar amb algú d'aquestes companyies sigui algú amb responsabilitat i, per tant, poder incidir per solucionar els problemes més aviat.
Josep Coma, queixant-se de Movistar. Instal·len un lector de matrícules a Ridaura per controlar l'accés als gorgs.
Aquesta és la mesura que ha pres finalment l'Ajuntament per tal d'evitar sobrefreqüentacions de persones i de vehicles en moments concrets de l'any. L'objectiu és preservar l'entorn natural del poble.
Posarem en funcionament en funció de l'afluència que hi hagi, i és doncs per preservar tota aquesta zona que s'acosta més a que les persones puguin acostar-se al riu.
És Anna Vegas, és l'alcaldessa de Ridaura. El grup municipal d'Esquerra Republicana a Ripoll presenta una llista de millores al consistori sobre mobilitat i zones d'aparcament.
Sobretot el nucli de la vila. Els republicans consideren que aplicant algunes de les propostes es dinamitzarà el centre urbà. Destaquen els 90 minuts d'aparcament gratuït al nucli o la creació de zones verdes de franc pels residents.
La portaveu republicana és Chantal Pérez.
Perquè al centre de la vila n'hi ha només 5, i bé, pensem que tant el que són a totes aquestes zones que hem dit com sobretot el que és aquesta prova pilot nova que s'està fent, hi ha d'haver aparcaments específics perquè són places que moltes vegades estan ocupades.
A Can Demanul, la xarxa de calor de l'Escola Pirineu també abastirà la sala Diagonal.
Doncs sí, el consistori ha impulsat un projecte per connectar els dos equipaments i millorar la sostenibilitat de l'espai cultural. Les obres van començar el passat 16 de març i la previsió és que s'acabi d'abans de Setmana Santa.
Oriol Lázaro és l'alcalde.
I l'objectiu ser més eficients a nivell energètic, i el que estem fent és aprofitar una caldera de biomassa que tenim a l'escola i que al cap de setmana està parada per també posar-la en marxa el cap de setmana mateix per poder escalfar la sala diagonal, que ara mateix a la sala diagonal hi tenim una caldera de gas, el gas que està pujant de preu. Per tant, si podem aminorar aquest consum de gas mitjançant aquesta aportació de calor des de la caldera de biomassa, així compensarem una mica tant la despesa com les emissions i ser més eficients.
8 i gairebé 34 minuts, Aina Grabulosa i Max Casaponsa són els guanyadors del Garrotxa Startup de l'associació Garrotxa Tech.
Aquesta setmana ha conclòs una nova edició d'aquest programa d'emprenedoria que pretén donar impuls a idees de negoci plantejades per joves de la comarca.
Ja que parlem de talent, l'Ins Garrotxa impulsa el talent jove amb un speed dating laboral amb empreses de la Garrotxa.
El centre ha celebrat aquest dimarts la segona edició de la Fira d'Ocupació.
I empreses de la Garrotxa presenten, per cert, diverses novetats a la Fira Alimentària de Barcelona. I anirem.
Noel ha presentat productes amb menys additius i la nova gamma de productes petxuguites.
Comencem a mirar ja la Setmana Santa. La processó dels Dolors de Mieres d'enguany incorporarà, atenció, dos pifres.
Es tracta de dues persones que tocaran aquest instrument que s'assembla molt a una flauta travessera.
La tradició de sortir a beneir palmes i palmons es tornarà a viure aquest diumenge de Rams.
Malgrat que tot apunta que amb els anys va de baixada, qui la conserva la viu intensament.
I coneixerem quina és l'última marranada de l'Oàpix. Arriba amb un nou conte de la faràndula olotina.
El llibre es presentarà abans de Sant Jordi amb uns en cercavila, Jocs i Berenar, i també serà al carrer el dia de la Diada.
Sí, sí, el llibre es diu La Marranada. La segona etapa de la Volta a Catalunya recorre diversos punts de la Garrotxa.
Besalú, Argelaguer o Olot han estat alguns dels punts per on ha passat la prova.
I també us explicarem que 150 joves d'Olot, en Ripoll i Banyoles participen en una nova edició del projecte Valors en l'Esport.
Els participants són alumnes de diferents programes de formació i inserció i del pla de transició al treball.
El Rinyoles Rugby Club jugarà la semifinal del play-off com a visitant.
El Manresa va pallissar l'Hospitalet B i es va assegurar a la segona posició.
Tot això us ho explicarem en aquest segon tram.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Llum verda al paquet de mesures de 400 milions per fer front a l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
Hi ha una partida de 216 milions pel teixit econòmic i 154 milions per la transició ecològica.
Mentrestant, el Congrés inicia la tramitació d'una proposició de llei que endureix el càstig per superar la velocitat màxima permesa.
La proposta preveu rebaixar 10 km per hora la velocitat, a partir de la qual es considera un delicte penal.
També és notícia que el govern preveu activar el nou llindar de 60 litres en 3 hores del Pla Inuncat a mitjans d'abril.
Protecció Civil assegura que el nou barem no ha de comportar més missatges d'alerta a la població.
El curs escolar començarà el 8 de setembre els pròxims 3 anys.
El Consell d'Educació de Catalunya ratifica la data per majoria absoluta.
Els Estats Units fan arribar un pla de pau de 15 punts a l'Iran mentre preparen enviar-hi 3.000 soldats.
Donald Trump diu que l'Iran s'ha compromès a no tenir mai l'arma nuclear i Teheran formalitza que els vaixells no hostils puguin transitar per l'estret d'Hormuz.
Comença ja a fer-se pública la condemna milionària a Meta, als Estats Units, per no protegir els menors a Instagram, Facebook i WhatsApp. De quan estem parlant?
Doncs una multa que ascendeix a 375 milions de dòlars per, entre d'altres coses, haver permès l'explotació infantil i haver amagat els perills que suposen aquestes plataformes per als menors que les utilitzen.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
A punt el temps, Dani Ramírez.
Dia de bonança, al matí una mica de fred, puja lleugerament la temperatura i de dia sí que ho notarem més. Per tant, ja arribaríem als 20-22 graus o fins i tot 23, una temperatura més primaveral. Tot això amb sol i quatre núvols. Al vespre, aquest dimecres, es podria ennuvolar el Pirineu, però en principi sense precipitació. Ens passarà un petit front des de França pel Pirineu demà a la nit i això implicarà vent del nord, tramuntana, forta de cara a dijous, que podria superar els 80-90 cent per hora al Pirineu Oriental, alta muntanya, i també cap a l'Alt Empordà. No es tracta de cap tramuntana molt forta ni destructiva com la que vam tenir fa 10 dies aproximadament. I divendres seguirà baixant una mica la temperatura, de moment no veiem canvis en el temps, el cap de setmana sense canvis, però amb nits força fredes, gairebé d'hivern.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Cinc minuts, tres quarts de nou, parlem ara de talent, perquè Aina Grabolosa i Max Casaponsa són els guanyadors del Garrotxa Startup de l'associació Garrotxa Tech. Aquesta setmana ha conclòs una nova edició d'aquest programa d'emprenedoria que pretén donar impuls a idees de negoci plantejades per joves de la comarca.
Aquesta setmana l'associació Garrotxa Tech ha conclòs una nova edició del programa d'emprenedoria Garrotxa Startup amb una jornada feta a l'Espai Cràter d'Olot. Després de mesos treballant-hi, els joves participants han presentat els seus projectes de negoci que han pogut anar elaborant i perfeccionant gràcies a mentors i persones referents del món empresarial. Aleix Lagares és president de Garrotxa Tech.
Ho hem vist ja només amb les valoracions del jurat. L'any passat van estar 20 minuts debatint, inclús després d'haver vist les presentacions i d'haver fet les valoracions. I aquest any han tardat ben bé més de 45 minuts. Per tant, ostres, ja ens dona un indicatiu de que cada vegada els projectes tenen més nivell, estan més igualats, la gent ve amb una proposta molt més tancada.
L'Aina Grabolosa ha estat la guanyadora d'enguany amb un projecte que pretén ajudar empreses i consultories, concretament a les certificacions ISO i sistemes de gestió. Ella va estudiar dret i en el món laboral ja ha treballat en aquest àmbit específic.
I va ser arrel d'això que em vaig començar a certificar amb auditories i implantacions d'altres diferents certificacions i com que vaig portar l'implantació a nivell intern de la certificació, vaig començar a veure aquestes problemàtiques que poden tenir pimes, com era el nostre cas, a l'hora d'implantar aquests sistemes de gestió i què tan útils són per a aquestes empreses. El problema el tenia molt clar, la idea el tenia molt clar i la solució la tenia mig-mig i arrel de passar per aquest programa és on he acabat de desenvolupar tot el que seria la idea. La meva intenció és que això tiri endavant, és dedicar-me exclusivament a les implantacions ISO, no?, amb l'ús de la plataforma aquesta i poder ajudar moltes empreses.
El segon premiat ha estat Max Casaponsa, qui ha plantejat un projecte industrial del qual ha pogut fer evolucionar una idea inicial, entendre més concretament quina necessitat hi ha i també a plantejar-hi aspectes del màrqueting.
Vaig estudiar disseny industrial i treballo en un taller i bàsicament he fet una marca de mobiliari metàl·lic, perquè crec que els mobles que hi ha avui en dia duren molt poc i vull posar solució una mica a aquest problema, aquesta forma de comprar que tenim de fast fashion, de comprar mobles cada 2x3 que ens durin massa poc. Al final a la Garrotxa també hi ha molta indústria, hi ha molt de taller i hi ha molt de taller que treballa per l'exterior i què millor que un taller que pugui treballar per un producte local i que no haguem d'anar a comprar productes a Xina i poder-los comprar de fabricació local i ajudar una mica els nostres veïns amb els seus projectes. Començar almenys a arrencar i fer el primer rodatge d'estoc i després veure ja si al públic li agrada, pues començar a vendre més.
Des de l'associació Garrotxa Tech creuen que gràcies al programa es pot contribuir a enriquir el teixit empresarial d'Olot i la comarca.
Hi ha encara més talent perquè l'Institut de la Garrotxa impulsa el talent jove amb un speed dating laboral amb empreses de la zona. El centre ha celebrat aquest dimarts la segona edició de la Fira d'Ocupació, una jornada que connecta estudiants a cicles formatius amb una trentena d'empreses a través d'entrevistes ràpides per facilitar el seu primer contacte amb el món laboral. Més detalls amb la Natàlia Moreno.
El campus de l'Institut Garrotxa ha tornat a convertir-se aquest dimarts
dimarts en un punt de trobada entre estudiants i empreses del territori. Ho ha fet en la segona edició de la Fira d'Ocupació, una iniciativa pensada perquè els alumnes de cicles formatius tinguin la seva primera experiència en el món laboral a través d'entrevistes ràpides, estil speed dating. Durant tota la jornada, els estudiants han passat per petites entrevistes de prop d'una trentena d'empreses de la comarca. Uns minuts per presentar-se, entregar el currículum i, sobretot, rebre un feedback sobre com ho han fet. Elisabet Regí, directora del centre, explica que l'objectiu és oferir als alumnes una experiència real del procés de selecció i facilitar-los el contacte amb el món laboral.
La idea que teníem era una mica apropar la realitat de lo que era l'entrevista de treball en els alumnes, ja que aquí al centre a les classes d'IPO s'explica, però clar, s'explica d'una manera més teòrica, no? I què millor que fer-ho amb directors de recursos humans, amb empresaris que realment et fan l'entrevista real. I seguidament també vam creure que era molt important que vinguessin les empreses aquí, que ens coneguessin, no? Que poguessin veure la realitat, el talent que tenim al centre, de manera que fèiem com un match, no? De les dues necessitats, no?
La jornada també ha servit per posar en valor el teixit empresarial de la Garrotxa, sovint desconegut per molts joves.
Vam veure això, no? Conèixer tota la quantitat d'empreses, no? Que tenim a la comarca, no? I que molts alumnes, moltes vegades no tenen coneixement d'una comarca tan industrial com la nostra, que puguin conèixer de tu a tu com poden estar fent ara en aquests moments, tot el que us poden oferir totes aquestes empreses. Podem marxar fora, però que realment aquí a la comarca tenim empreses amb un potencial molt gran que poden donar sortida a totes les inquietuds que tinguin els nostres alumnes. Cada any anem aprenent una mica més i evidentment continuar-ho, perquè al final això és el nexe d'unió entre el que són les empreses, l'educació i el futur de la comarca.
Amb aquesta segona edició, la Fira es consolida com un projecte que vol fer de pont entre educació i empresa, amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves i alhora reforçar el futur econòmic de la comarca.
I no deixem l'economia, perquè empreses de la Garrotxa presenten diverses novetats a la Fira Alimentària de Barcelona. Noel ha presentat productes amb menys additius i la nova gamma de productes anomenat Pechuguitas. N'ha donat més detalls la directora de màrqueting de Noel Alimentària, Maria Sánchez.
Eliminar tot el que són números S i treballar en el camí del cap al sense additius. En la nostra gamma Delícies, que és la gamma més emblemàtica que tenim a Noel, el que hem fet és eliminar els conservants del pernil cuit, de l'indiot i del pollastre, i hem elevat el percentatge carni fins a un 95%. Ha estat la gamma Pechuguitas, que també consta de productes cuits, amb un percentatge carni d'un 99%, i incorporem uns claims més funcionals, uns beneficis de producte més funcional, com la reducció en greix, baix contingut en sal, i fem molt d'èmfasi també en la proteïna, que sabem que és una inquietud que té a nivell nutritiu el consumidor d'avui en dia.
I la Fageda, per la seva banda, ha presentat el seu nou producte estrella. És un iogurt amb gust de coco que ja trobareu a la venda. I és el moment de la Setmana Santa. La processó dels Dolors de Mieres d'enguany incorporarà, atenció, dos pifres. Es tracta de dues persones que tocaran aquest instrument que s'assembla molt a una flauta travessera. Com sempre, la processó en honor a la Verge dels Dolors es durà a terme a les 9 del vespre amb inici a l'església de Sant Pere. Serà aquest divendres.
Aquest divendres a les 9 del vespre els veïns i veïnes de Mieres i tot de persones vingudes de fora del poble s'uniran per veure una de les diades més especials que es fan durant l'any a aquest municipi, amb motiu de la processó en honor a la Verge dels Dolors. En parla Rafael Noguer, president de l'Associació de Manaies i Butxins de Mieres.
En un poble petit com Mieres, que puguem mantenir i poder tenir una processó que realment ja fa uns anys tenim tots els passos i ve bastanta gent i tal, poder-ho mantenir crec que és un èxit.
Enguany la novetat serà la presència de dos pifres, uns instruments similars a la flauta travessera, que s'uniran al grup de músics i coral que conformen la processó. Amb molts anys d'història a l'esquena, la de Mieres és una processó especial que compta amb una representació prèvia a l'església de Sant Pere.
És una part de la passió que es representa en el començament de la processó, que qui no ho ha vist realment és molt maco de veure i després que abans ha d'acompanyar a la professó.
Des del manípul de Manaies i Butxins del poble fan una crida a tothom qui ho vulgui a sumar-se al grup per seguir donant vida a una de les processons més importants a la demarcació de Girona.
Si algú doncs li agrada poder participar d'alguna manera, nosaltres a nivell de Manaia, doncs que a vegades hi ha gent que els agrada, nosaltres penseu que la gent només del poble difícilment podríem fer, tenim molts companys i molts amics doncs, que ens venen de fora, que si algú li agradés, doncs pogués venir, estaran oberts a agafar gent.
Durant unes hores el poble s'aturarà i els principals indrets del municipi es convertiran en un espai de reflexió i de tradició per donar inici a la Setmana Santa.
La tradició de sortir a beneir palmes i palmons es tornarà a viure aquest diumenge de Rams, malgrat que tot apunta que amb els anys va de baixada qui la conserva la viu d'una forma molt intensa. Aquests dies ja es poden començar a comprar aquests elements que cada cop estan més personalitzats amb llaços i elements decoratius que il·lusionen petits, però també els grans, Laura Segú.
Aquesta setmana arriba diumenge de Rams, dient que la litúrgia i tradició al calendari religiós manen a beneir palmes i palmons. La Maria Campà, com cada any, treu la seva pardeta amb aquests elements que evoquen l'arribada de Jesús a Nazaret a Jerusalem, al moment que és rebut a la seva entrada. La benedicció d'aquestes fulles de palma, però, es va perdent amb els anys. No obstant això, qui la conserva porta la mainada diumenge de Rams a beneir el que es considera un element que serveix per protegir la llar fins al proper Carnestoltes.
Sí, és que cada vegada es va perdent com moltes coses. Vull dir que la temàtica de la palma doncs, és més aviat ja de gent de gran que ve buscar la seva palmeta. Si hi ha hagut o la iaia o ha hagut els pares que els hi han fet una de petita o una de grossa que ho han fet, llavors el fet de tenir fills és quan ja convida a comprar les palmes perquè no sé, pels nens petits. Però un cop són grans ja no, vull dir, això són realment els que tenen fills, els bebès o nens que tenen 2 o 3 anys, ja 5, 6... I ja té el que t'he dit abans, fins a 8.
La tradició sembla que està canviant, però no la il·lusió de la mainada. Hi ha adults per guarnir amb ornaments aquests elements. N'hi ha per tots els gustos.
Jo ja m'agradava que me la compressin i després de gran, doncs, també m'agrada i veig els nens que estan contents perquè trien la palma, trien els llaços, hi ha llaços, llaços de tots colors, llavors, tota la... poden triar el que vulguin, llavors es pot posar alguna mica de detall, veus? Totes aquestes cosetes, així, floretes, se'ls hi pot posar i això els agrada molt.
La Maria Campà manté viva aquesta tradició marcada en el calendari de la seva botiga. La següent data important és Sant Jordi, de la qual també hi participa activament amb la venda de roses per la Diada.
I per Sant Jordi ja podreu veure la marranada de l'Oàpic. S'arriba amb un nou conte de la faràndula olotina. La penya celebra els 35 anys amb una història plena d'humor, protagonitzada pels seus icònics marrans. El llibre es presentarà abans de Sant Jordi amb una cercavila, jocs i berenar, i també serà al carrer el dia de la Diada.
Olot suma una nova història a la seva faràndula. La penya Uàpic celebra els 35 anys amb Marranada, un conte fresc, divertit i 100% olotí que arribarà coincidint amb la Diada de Sant Jordi. El llibre, publicat amb les edicions municipals de l'Ajuntament d'Olot, posa el focus en els populars marrans de l'entitat, protagonistes de les festes d'altura. Són els encarregats de fer córrer petits i grans en la ja clàssica Marranada, que travessa la ciutat des de Sant Esteve fins a Altura. Amb text de Charlie Reixac i il·lustracions de Tavi Algaró, el conte explica una nova atrapelleria d'aquestes bèsties esbojarrades.
Sempre busquem una història que sigui divertida, distreta, que estigui arrelada a la ciutat, que tingui a veure... Surten altres personatges, també de la faràndula, i està molt situada, en aquest cas, surt molt l'església d'Altura, que també és un lloc molt emblemàtic de la ciutat, i hem creat una mica d'intriga. En aquest cas, aquesta història, hi ha un tema per solucionar, i els marrans hi tenen molt a veure.
El llibre forma part de la col·lecció de contes de la faràndula, iniciada el 1999 amb el conte del Port i el Xai, també de la Uàpix. Els autors asseguren que mai s'haurien imaginat arribar fins aquí.
Ni des del primer moment, eh? O sigui, va ser una aposta de la Uàpix per fer, com que ja tenia el Port i el Xai, que ja feia temps que voltava, doncs va, necessitem un conte, i vam fer-ho. Sí, sí. I a partir d'aquí... No diré que cada any, però...
Gairebé
que cada any m'han anat sortint la demanda, una mica, aquesta mica de necessitat de ja la gent, les entitats, les associacions, de, a més de tenir faràndula, a més necessitem explicar una història sobre aquella faràndula, no? Això és maco.
A la part de darrere, que surten tots els contes anteriors, i això provoca una mica de dir, home, doncs els tinc tots o me'n falta un, acaba sent gairebé com un àlbum d'aquests de col·lecció, i provoca això, no? Que la gent tingui ja interès de saber quin serà el proper.
L'estrena serà el dissabte 18 d'abril a la tarda amb una festa per tots els públics. A partir de 5:45 de la tarda, una cercavila anirà des de Sant Esteve fins a l'Hospici, on es farà la presentació. També s'hi explicarà el conte en directe amb jocs tradicionals i berenar pels més petits. Pels qui no hi puguin assistir, el 23 d'abril, per Sant Jordi, els autors signaran exemplars al firal a la parada de la UAPIX.
Són 9:45. La segona etapa de la Volta a Catalunya ha passat per diversos punts de la Garrotxa, com per exemple Besalú, Argelaguer o Olot. Han estat alguns dels punts claus per on ha passat la prova.
La Garrotxa és terra de ciclisme i aquest dimarts a la tarda ha tornat a acollir el pas de la prova més important de Catalunya. La Volta a Catalunya, amb corredors de primer nivell mundial, ha passat per la comarca, per molts dels seus municipis, en el marc de la segona etapa entre Figueres i Banyoles. Amb sortides de la capital de l'Alt Empordà i amb el bon temps com a protagonista, el gran grup ha arribat a terres garrotxines cap a 3:45 de la tarda per Besalú, on hi ha hagut un dels sprints intermedis de la jornada. Després del pas pel municipi garrotxí, els ciclistes també han passat per municipis com Argelaguer, Olot o Santa Pau. A la capital garrotxina és on hi ha hagut més presència de públic, especialment a la zona de l'Avinguda Sant Jordi, on també hi ha hagut un sprint intermedi. Camí cap a Santa Pau és on s'ha trencat el grup, però tot i així la victòria a Banyoles no s'ha decidit fins a l'últim instant. El danès Magnus Cort s'ha endut la victòria a l'esprint en una etapa on no s'han produït canvis destacats a la general. Després del seu pas per la Garrotxa, en aquesta segona etapa, la Volta a Catalunya ja encara a les etapes de muntanya, on es preveu que es decideixin els possibles primers llocs de la general. La prova acabarà diumenge, amb la tradicional etapa a Montjuïc, Barcelona.
Acabem parlant d'un tema important, perquè 150 joves de Ripoll, Olot i Banyoles han participat en una nova edició del projecte Valors en l'Esport. Els participants són alumnes de diferents programes de formació i inserció i del Pla de Transició al Treball. A més, el projecte, que s'ha dut a terme al Parc Nou, ha estat dinamitzat pels alumnes del cicle d'esports de l'Escola Piam.
El Parc Nou d'Olot ha tornat a acollir una nova jornada del projecte Valors en l'Esport, on l'objectiu és que els estudiants es puguin conèixer entre ells, ajudar-se en les diferents activitats, treballant en equip i posar en joc els valors en l'esport que s'intenten aplicar a través de les diferents proves. Enguany hi han participat un total de 150 joves de diferents poblacions com Olot, Ripoll i Banyoles. Un dels tutors del Pla de Transició al Treball, Vial Mussoll, explica la importància d'aquest tipus de jornades arreu de Catalunya.
Hi ha alumnes que, com que sí que són d'Olot, es coneixen, però per altra banda els de Ripoll i Banyoles, doncs entre ells no es coneixen i al principi costa, però aquestes dinàmiques justament que ens ofereixen els alumnes de l'Escola Pia són genials perquè ajuden a que tots s'entenguin, hi hagi un bon ambient i de cop aquestes tensions i aquest gel es trenqui i doncs estiguin compartint una jornada fantàstica d'esport. Al final, no, els valors aquests que transmet l'esport, de la companyonia, del treball en grup, del respecte, del fair play, doncs són molt positius i nosaltres ens encaixen moltíssim.
A diferència d'altres llocs, la jornada que s'ha dut a terme al Parc Nou ha comptat amb la participació d'estudiants de formació professional del cicle d'esports de l'Escola de Pia. Aquests estudiants han estat els responsables de dinamitzar les diferents activitats per posar en pràctica els seus coneixements. El funcionament es basa en el fet que durant les primeres hores són els estudiants de l'Escola Pia qui dinamitza les activitats i després són els mateixos participants qui han de gestionar-les. La responsable de formació professional de l'Escola Pia d'Olot, Míriam Rió, explica que és important que els estudiants ho posin en pràctica perquè és el més semblant a les situacions reals que es trobaran al llarg del temps.
Bueno, perquè al final, no, per als alumnes de grau superior, al final és una situació real d'aprenentatge, no? I treballen amb diferents col·lectius i a part d'infants, doncs també poden fer doncs dinamitzacions amb joves. També se'n poden emmirallar, no? El dia de demà, doncs poden ser un d'ells. Llavors, està bé que ho puguin veure i que són exemple també per ells, no?
Enguany hi ha participat alumnes d'Olot del Pla de Transició al Treball, de l'aula Format i de l'aula Motor. També hi han participat alumnes de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles del programa de formació i inserció i també del mateix programa de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
Doncs parlant del valor en l'esport, anem acabant el nostre 5 minuts més d'avui. Gràcies per la confiança. Demà, més.